Ràdio Estel. Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical, en bones mans.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Què tal? Molt bona tarda, molt bon dimarts. Comencem una nova edició del Tot anirà bé de Ràdio Estel en aquest darrer dia del mes de maig, en el que, tot recordant que més aviat que tard arribarà un cap de setmana de 3 dies, no podem deixar de sentir la satisfacció d'uns termòmetres que clarament registren temperatures a l'alça i que ens deixen somiar amb una miqueta de platja ben aviat. Aviam si és possible. Anem amb el temps i amb en Jordi Miralles. Què tal, Jordi? Bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda. La calor, la protagonista avui també de cara als propers dies, tot i que comencem la jornades amb una mica de fresca o fins i tot de fred, al centre del dia fa calor i, de fet, aquest dimarts esperem màximes d'entre 27 i 34 graus, les més altes cap a les comarques del Pla de Lleida, interior de Tarragona, Terres de l'Ebre, i les més suaus cap a la costa, però aquí a la costa, vents humits que bufen de mar cap a terra i fan que la sensació de xafogor sigui ben marcada, tot i que les temperatures puguin marcar valors de 26, 27, 28 graus aproximadament. Aquesta tarda, crescuda de núvols a les comarques del Pirineu, poden acabar donant algun ruixat de caràcter dispers, però d'aquí no passaran. Demà, un temps com el d'avui, però amb temperatures més altes, sol durant tot el dia, i a la tarda, quatre núvols al Pirineu que creiem que demà no arribaran a donar cap mena de precipitació. Aquesta situació també és vàlida per dijous, i de cara a divendres i el cap de setmana tot continua de la mateixa manera, temperatures pujant ben bé fins dijous i baixant una mica a partir de divendres, però sempre dintre d'aquesta tònica d'altes temperatures diurnes.
Gràcies, Jordi. Tal com era previst, avui les escoles i els instituts catalans han rebut les instruccions enviades pel Departament d'Educació sobre com hauran d'actuar a partir d'ara, després que ahir mateix i per la via d'urgència el govern de Catalunya aprovés el decret llei per tal d'evitar l'aplicació de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el 25% del castellà. Recordem que aquest decret descarta completament els percentatges. Ara els centres tindran 7 dies per respondre un qüestionari sobre l'ús que fan els centres de les llengües. Ho ha explicat aquest mateix matí en roda de premsa el propi conseller Cambray, qui també ha anunciat que el nou decret i també les instruccions que s'han fet arribar als centres s'han enviat al TSJ just el dia en el que, com deien, s'havia de complir la seva sentència. Estem a l'espera de les reaccions al respecte dels partits de govern. No serà fins aquesta tarda que veiem els faristols demanant la premsa a Esquerra Republicana i a Junts per Catalunya, així com també als representants de la CUP. Sí que hem escoltat la resta de formacions. Ciutadans, per exemple, ha anunciat que denunciarà el conseller Cambray davant la Fiscalia. El Partit Popular, des de Madrid, ja ha parlat de portar el tema al Tribunal Constitucional, mentre que dels socialistes han lamentat que no es pugui mantenir el consens amb aquest decret. De fet, han anunciat que no el convalidaran en el seu pas pel Parlament. I a tot això, els comuns diuen que sí que ho faran i lamenten la postura dels socialistes. Es poden imaginar que aquest serà un tema de conversa ampli a partir d'aquí uns minuts dins la nostra tertúlia. Avui comentarem l'actualitat amb Núria Estrac, Lorena Roldán i Sergi Cot. Això serà només en uns minuts. Però saben que ens agrada començar el dia sempre amb bones notícies. La bona notícia és que prop de 50.000 persones van deixar de fumar a Catalunya el 2021, el que és molta gent. La mala notícia és que encara hi ha massa gent que fuma. En qualsevol cas, avui és un bon dia per parlar-ne, perquè aquest 31 de maig es celebra a nivell mundial el Dia Mundial Sense Tabac. Per això avui hem volgut començar el nostre programa saludant el doctor Esteve Fernández. Doctor Fernández, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Qui és el cap de la unitat de control del tabaquisme de l'Institut Català d'Oncologia. És cert que 50.000 persones són moltes persones les que han deixat el tabac, però quan veiem encara la quantitat de gent que fuma, realment ens ho hem de pensar una mica, no?
Sí, la veritat és que ho has explicat molt bé. És una molt bona notícia i una notícia que no és tan bona, que va millorant a poc, perquè realment la proporció de fumadors en la població va disminuint. I segons les últimes enquestes, doncs això, en dos anys ha disminuït un 2%, que és una quantitat considerable pensant que estem en aquest 25% aproximadament conjunt de proporció de fumadors.
I que es manté, a més, amb edats molt joves, que és el que segurament sorprèn molt, no? Doctor, com la gent que té la població dels 15 anys, aproximadament, el percentatge de fumadors supera el 22%. És pràcticament un de cada quatre, no?
Sí, la veritat és que això ens preocupa molt. Les generacions una mica més grans són les que fumaven més, deixant de fumar, i tot i que està disminuint el nombre de nous joves que comencen a fumar, s'han equiparat les xifres entre nois i noies, per dir-ho de forma simple, i en aquests moments aquest percentatge és preocupant. La bona notícia és que realment en els últims 10 anys ha anat disminuint, per la qual cosa podríem estar millor, però anem caminant cap a on cal.
És un pas lent el d'apagar la cigarreta, eh?
Sí, la veritat és que sí, i per donar una altra xifra fàcil de recordar, al mateix temps tenim 10.000 morts cada any a causa del tabac a Catalunya.
Clar.
Això no deixa ser una dada que també ens ha de motivar a canviar moltes coses.
És veritat que sovint posem el deixar de fumar simplement com una declaració d'intencions, que la persona decideix i ja està, i deixar de fumar és molt difícil. Ho dic perquè jo he deixat de fumar en un parell d'ocasions i recordo que, veritablement, el teu cos es transforma, no?, en un moment donat víctima de l'ansietat, en algun cas, no? Probablement és que no enfoquem també el tema com realment és, no? Parlem molt d'una qüestió de voluntat, quan en realitat és una qüestió de deixar una droga.
És qüestió de deixar una droga, com molt bé dius, és qüestió de voluntat i és qüestió de l'ambient i d'algunes altres coses més. Implica un canvi radical, segurament, en el plantejament de la vida que el fumador s'ha de fer, perquè vol dir canviar un hàbit molt, molt, molt instaurat, que més que un hàbit respon a uns mecanismes d'addicció, és el que convé recordar, és una addicció, perquè la nicotina és una droga, i això toca a totes les esferes de la nostra vida.
Llavors,
el fumador que vulgui deixar de fumar, evidentment, si ho té clar, molt millor, sense voluntat és molt més difícil, i si necessita ajuda, també li podem donar els serveis sanitaris.
En parlem un dia en calma. Doctor Fernández, li agraeixo molt que ens hagi ajudat avui a obrir el nostre temps de ràdio, a veure si aconseguim que en les properes 3 hores algú que altre apagui la cigarreta definitivament. Ha estat molt amable, moltes gràcies.
Espereu-ho així, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies, adéu, bona tarda. Les 3 i 9 minuts eren les paraules del cap de la unitat de control del tabaquisme de l'Institut Català d'Oncologia, el doctor Esteve Fernández. Avui és dimarts, és 31 de maig de 2022, ho dèiem en començar el nostre programa. Comencem, si més no, a la ciutat de Barcelona amb un sol i considerable i amb moltes ganes de compartir moltes coses. Núria Ros, bona tarda, Núria.
Què tal? Molt bona tarda.
Perquè en tenim moltes, eh?
Doncs sí, perquè avui, Toni, programa de noms propis. El primer, el de la diputada de la CUP al Parlament de Catalunya, Nogay Ndaye. Amb ella, a partir de les 4, farem un passeig per l'actualitat política del país. Una actualitat que ens farà mirar cap a l'última hora de la llei sobre el català a les escoles, el cas Pegasus, els Jocs Olímpics d'hivern, les relacions entre partits i fins a arribar a les eleccions municipals de l'any vinent. Què hi té a dir la nostra protagonista d'avui sobre totes aquestes qüestions? Doncs en respon ella mateixa. Noga i Endaye, a partir de les 4, el Tot anirà bé. I a 4:45 és el torn del nostre crític de cinema, Eduardo de Vicente. Avui amb ell descobrirem un dels grans musicals de Broadway. Volarem fins al 1992 per recordar com van ser els Jocs Olímpics de Barcelona ara fa 30 anys i encara tindrem temps per anar fins a Poble Nou per visitar diferents galeries i showrooms que tenen l'art i el disseny com a grans protagonistes. I per posar el punt final aquest nou dimarts del Tot anirà bé, obrirem els micròfons per escoltar a les nostres tietes. Avui volem saber, són d'aquell grup de persones que tenen una fregidora d'aire o la famosa Thermomix? Han anat mai a una reunió de Tupperware? I encara més, saben què signifiquen les expressions mood, lol i oh my god? Doncs de tot això i més ho comprovem a les 5 al Tot anirà bé.
Jo no sé, ni oh my god, ni lol, ni res per l'estil. Diana Silva, bona tarda, Diana.
Bona tarda.
Tu sí?
Jo sí. Bueno, és qüestió d'edat, exacte.
Jove i moderna. Sí, sí, ho he dit jo, però tu m'has dit exacte. En fi, les 3 i 10 minuts comencem el repàs, el més destacat de la jornada a Catalunya, amb una última hora, no, Diana?
Sí, una notícia que hem conegut fa molt poca estona, i és que el Comitè Olímpic Espanyol obre la porta a que Catalunya i l'Aragó puguin presentar-se en solitari als Jocs Olímpics d'hivern si fracassen les negociacions per una candidatura conjunta. Ho ha dit aquest dimarts el mateix president del COE, Alejandro Blanco, després d'una assemblea extraordinària on s'ha decidit per unanimitat continuar amb el diàleg per intentar, això sí, salvar la candidatura conjunta. En cas que no s'aconsegueixi, cada territori però podrà presentar la seva candidatura i el COE en triarà una. Recordem que el president del COE, Alejandro Blanco, es reunirà demà mateix amb el Comitè Olímpic Internacional i encara sense una proposta concreta sobre la taula. I ho dèiem abans, el Departament d'Educació ha enviat durant aquest matí un qüestionari amb 7 preguntes als directors de les escoles i instituts per saber si el projecte lingüístic actual evita l'ús de percentatges. En cas de no fer-ho, el govern demanarà al centre educatiu que actualitzi el seu projecte i s'adapti al nou decret llei que ha aprovat l'executiu per esquivar la sentència del 25% del castellà. Les direccions dels centres, tant públics com privats, han de contestar preguntes binàries de sí o no per saber si poden mantenir el pla actual o bé si l'han d'actualitzar. I davant la contradicció entre el que diu la justícia i el que diu el govern, el conseller Cambray defensa que cal que les escoles i instituts s'adaptin al nou decret perquè passa per davant de l'alt tribunal. També reitera que tota la responsabilitat sobre un possible incompliment de la sentència recau sobre el Departament d'Educació. I al Parlament, la secretària general de la Cambra, Esther Andreu, ha presentat la seva dimissió després de setmanes de polèmica per la plaça interina d'Uixer, que a principis de mes va guanyar el seu fill, Jan Forner, sense que ella comuniqués a la mesa el seu parentiu. Andreu ha comunicat la decisió a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que de moment no l'ha acceptada, i la mesa del Parlament ha demanat un informe sobre el cas de l'oficina antifrau. Ara Borràs esperarà a la conclusió d'aquest document per prendre la decisió. I els líders dels 27 estats membres de la Unió Europea han arribat finalment a un acord sobre l'embargament del petroli rus. El club comunitari ha acordat posar fi a les importacions de cru rus que arriba per via marítima abans del 2023, el que representa 2/3 parts del petroli que la Unió Europea importa de Rússia. Per ara, doncs, queda exempt de les sancions al petroli rus procedent d'oleoductes. La mesura vol donar marge de maniobra d'aquesta manera a països com Hongria, sense accés directe al mar, i amb oleoductes com a únic via d'entrada de petroli. I mentrestant, Rússia, per la seva banda, ha tallat el subministrament de gas als Països Baixos després que els holandesos s'hagin negat a seguir pagant-lo en rubles. I a Barcelona, avui l'Ajuntament s'ha justificat després de demanar al jutjat que es desnonés el veí de Bon Pastor que ahir es va suïcidar. El consistori diu que ho van reclamar perquè tenien indicis que el resident tenia rellogades 2 habitacions de l'habitatge. L'Ajuntament de Barcelona va demanar executar aquest desnonament al febrer del 2020 perquè tenia indicis que l'home tenia 2 habitacions rellogades a altres persones i no havia respost als requeriments dels serveis socials davant d'aquest cas. La regidora d'habitatge, Lucía Martín, defensa que va ser aquest el motiu del desnonament i que en cap cas va ser el fet de que no pogués pagar el lloguer.
Quina història, eh? En fi. Diana Silva, t'escoltem a les 6.
Fins ara.
Tot això, va. Fem una petita pausa. Uns segons arribem a 4:15. Quan tornem de la pausa, estaran ja davant els micròfons de Ràdio 4. Núria Estarac, Lorena Roldán i Sergi Cot són els protagonistes avui de la nostra tertúlia. Fins ara mateix.
Ràdio Estel.
Us presento la Blanca. Va arribar sola a Espanya fa 7 anys. Els inicis van ser molt difícils. La solitud i una mala experiència laboral la van sumir en una depressió. Gràcies a la seva parròquia ha pogut ajuntar aquí la seva família i ara té un petit negoci.
Per la Blanca, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a portantos.es.
Atenció, tots sabem que a partir del maig comença oficialment l'operació Bikini, però no es tracta només de perdre una mica de pes. Es tracta d'alimentar-se bé i estar sempre saludable. De vegades és bo ajudar el teu cos a eliminar líquids i toxines. Aqualim, de Laboratori Osmaen, és una solució 100% natural. Aqualim actua com diürètic i depurador, ajudant el nostre organisme a combatre la retenció de líquids. Demana Aqualim a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Aqualim ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon d'Aqualim. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Ràdio Estel és podcast. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
I passa un minut d'un quart de quatre i amb nosaltres Núria Estrach. Bona tarda, Núria.
Molt bona tarda.
Lorena Roldán, bona tarda, Lorena.
Hola, bona tarda.
I Sergi Cot, bona tarda, Sergi.
Què tal, bona tarda.
Avui tenim un dia de temes potents, però deixeu-me que comenci per un altre tema, que encara que sigui un minut entenc que és important. Avui és el Dia Mundial sense fum, el Dia Mundial contra el Tabac. Estic al·lucinat quan veus la quantitat de gent encara que fuma, no? És pràcticament una de cada quatre persones a Catalunya fuma. Ha deixat molta gent de fumar, efectivament 50.000 persones en un any, però déu-n'hi-do el que és el tema de la cigarreta. Eh? Aquí tenim un problema important, no?, de salut pública, Lorena, per exemple, no?
Sí, sí, jo a més que no sóc fumadora i reconec que des de que doncs, es van fer aquelles restriccions, no, als restaurants, etc, ho noto més encara, i és veritat que tenim un problema de salut pública. Avui mateix s'alertava doncs, que, tot i que no siguis fumador, sí que aquest fum ambiental doncs, també pot provocar doncs, aquestes malalties com càncer de pulmó o d'altres òrgans, i per tant és molt important que ens ho prenguem seriosament, que evidentment doncs, hem de tenir també espais doncs per les persones que malauradament tenen aquest vici, diria jo, però sí que és veritat que la salut ha de passar per davant de tot.
És curiós perquè hem fet un salt, Núria, amb tampoc massa anys, no? Al·lucinant, sí, en sí. Aquest sentit. Avui a la part final del programa, avui és, a mi m'agrada molt els dinars perquè venen les tietes, no? I aleshores sempre et permet mirar l'actualitat des d'una altra perspectiva. Però recordarem la importància de la cigarreta al cinema, a la televisió, per exemple, i no fa tants anys d'això, en realitat.
Hi ha les aules universitàries que creaven un ambient.
I els avions.
Els metges, no, també, els metges.
I els metges, exacte. Els hospitals, mentre aquella escena, no?, de mentre esperaves que naixés el fill allà fumant com un boig, no? És brutal el salt que hem fet en aquest sentit.
Però és el Dia Internacional del Fum o del cigarreta? O sigui, del fum de cigarreta.
Dia Mundial sense fum.
Fum de la cigarreta.
De la cigarreta, sí.
Vale, vale.
De quins altres fums vols parlar?
Dels cotxes, dels avions...
Ja t'he vist venir.
Tenim un problema.
Avui, aquí tenim un altre problema, no? Efectivament. Sergi, si vols dir alguna cosa?
No, jo volia apuntar que, com ha dit la companya Núria, que la contaminació ambiental i atmosfèrica a ciutats com Barcelona també és una xosa que és un tema urgent de salut pública i de salut ambiental, i que, bueno, sembla com que es va deixant, que no hi ha el tema del debat de les zones baixes d'emissions. S'han de prendre decisions que, si les portes al passat, no, semblava, jo era petit, diguéssim, però no, aquell col·lapse que va haver-hi social de, hòstia, deixaran de fumar els restaurants, no, i tot va ser un hecatombe brutal, no, el sector de la restauració dient que s'acabaria el món i tal, i, bueno, al final t'has acabat adaptant, no ha passat res en aquest aspecte. Aleshores, s'han de prendre decisions d'aquest estil amb altres temes, també, i això no estan arribant.
Avui hi ha un gran tema, que és el tema de la llengua. Entrarem de seguida. Tinc la sensació que aquest és un tema que es pot pot allargar, amb la qual cosa deixeu-me que abans us pregunti per una història que és aquesta decisió, l'hem conegut fa una estona, del Comitè Olímpic Espanyol, de triar entre les candidatures de Catalunya o de l'Aragó en el cas que no hi hagi acord d'acabar el tema dels Jocs d'hivern. Quina valoració en feu d'això? Núria, comences tu, per exemple? O prefereixes que comenci la Lorena?
Ah, doncs mira, Lorena, mira, m'ha tocat a mi. Sí, sí. A veure, jo per mi és bastant lamentable el que ha passat i la imatge que estem donant també a nivell internacional. L'altre dia vaig escoltar l'Alejandro Blanco, el president del comitè, i les coses no s'han fet bé. I el que no podem fer és barallar-nos amb un tema que és tan important, que ens donarà una projecció arreu del món, que suposarà doncs, molts llocs de feina pel territori, i parlo tant de l'Aragó com de Catalunya, i que ens torna a situar en el mapa. I per tant jo crec que ara mateix ens coneixen internacionalment per les picabaralles que hem tingut, per no posar-nos d'acord on s'havien de fer les proves, si hi havia més proves aquí que allà, com ho havíem de fer, les instal·lacions... Em sembla tot plegat una mica vergonyós, per dir-ho d'una manera suau, i sobretot irresponsable. I per tant, doncs, hem arribat a un punt en el que no hi ha hagut aquest consens, en el que s'han ficat traves durant tots aquests darrers mesos, i al final doncs, el COI ha tirat pel dret amb aquesta decisió, però jo crec que aquí perdem tots, sincerament.
Sergi, tu com ho veus?
Bueno, és que diguéssim que nego la major. A mi el que em sembla vergonyós i irresponsable és que amb aquesta situació actual de crisi climàtica, de precariat d'un sistema turístic i d'un país, diguéssim, fonamentat pel turisme que està demostrant reiterades vegades a la costa, a l'interior, als Pirineus, que depèn d'un model precari i absolutament curtterminista. D'una relació també, d'així com impositiva de l'estat espanyol, cap a un, en aquest cas, diguéssim, apuntant al govern d'Esquerra i Junts, no?, que es declara independentista. Jo no entenc com també poden comprar una operació d'estat, perquè això, si fas una anàlisi, rasques una mica, veus que és una operació d'estat, no?, per rebaixar els fums de dependentisme, per tornar a vendre la marca Espanya, perquè al final, desenganyem-nos, no serà un projecte de país a nivell Catalunya, serà un projecte de país a nivell espanyol. Aleshores, per mi és vergonyós i irresponsable, i insisteixo que aquesta última qüestió és el que em sembla menys preocupant. Sembla preocupant que el 2030 ens pensem com unes estacions d'esquí absolutament rescatades, absolutament insuficients, i que hi ha, diguéssim, centenars d'evidències científiques que ho demostren. Estiguem parlant encara d'això. No ho sé, jo em quedo amb que a Puigcerdà fa unes setmanes va haver-hi una manifestació històrica, molt difícil portar tanta gent a la Cerdanya, i a la qual jo em vaig sentir part, i vaig ser, i que aleshores seguirem apretant des de l'organització en plataformes com Stop Jocs Olímpics per demostrar que això, diguéssim, són projectes fallits.
Núria?
Bueno, jo a mi em sorprèn que digués picabaralles, perquè les picabaralles, com si miressis des de fora, les picabaralles estem tots implicats, no? Estem tots dintre.
Vull dir, nosaltres hem donat recolzament.
Clar, òbviament.
Per tant, òbviament. No som els que decidim.
No, òbviament, però heu donat recolzament perquè, bueno, aquí hi ha un tema de capital, no? I el vostre partit això sempre ho ha tingut molt clar.
Bueno, jo és que no comparteixo res del que acabeu de dir, que si em deixa el Toni replicar ho faré, perquè, mira, jo que sóc molt vehement al Parlament, o això em diuen, però quan he de dir una cosa que no m'agrada la dic, però quan veig una cosa que m'agrada també la dic, i per exemple fa no gaire vam debatre això en el Parlament, va sortir el diputat de Junts, que a més és del territori, fent una defensa fèrria dels jocs, amb uns arguments molt sòlids. Per què? Perquè és necessari pel territori, perquè els joves estan marxant, perquè no tenen oportunitats, perquè no hi ha llocs de feina, i evidentment això suposaria, com deia abans, no només creació de llocs de feina perquè s'han de fer les instal·lacions dels jocs, sinó tot el turisme que això pot atraure, tots els negocis que això pot atraure, tornar-te a col·locar en el mapa. Això ho diu un diputat de Junts que no és sospitós de ser fan del Partit Popular ni d'aquest estat espanyol. Home, que vosaltres pintàveu com una cosa molt com una cosa molt greu. Per tant, escoltem el territori, escoltem la gent i veiem les oportunitats i deixem aquestes guerres partidistes que no ens porten enlloc i tornem una altra vegada a la responsabilitat i a parlar dels problemes dels catalans. Els problemes dels catalans no és si es ven la marca no sé què o si no sé quantos. És que ens aixequem pel matí, hem de pujar la persiana del negoci, si no tenim turistes no serveix, les pistes d'esquí, si no hi ha gent per esquiar, no serveixen, la gent jove, si no té oportunitats, no es queda al territori i marxa, i a mi això em sembla de ser curta, mira, sincerament. Exactament.
Va, Sergi, després Núria, i després, si us sembla, no per res, eh? Podem allargar tota l'estona que vulgueu, però hi ha altres temes que són molt potents. Digues, Sergi.
Intentaré resumir i intentaré allò anar al focus de les qüestions perquè l'estaríem aquí 2 hores. Aquí interessen aquests jocs. Aquests jocs no interessa, o sigui, aquests jocs, diguéssim, si tu mires qui dona suport, la majoria dels joves tenen clar, perquè, i t'ho dic perquè a mi em toca diguéssim, de proximitat al costat de la Cerdanya, perquè tinc família allà, i tinc família que ha viscut i viu de les feines temporals. Aleshores, la gent jove no és tonta, i permetem-ho que digui així, la gent jove veu que els Jocs Olímpics és un projecte xantatxista i que et diuen, no, mira, farem un pilotazo urbanístic, no? I això, mira, i aquest país sabem de què va, i així us arreglarem 4 carreteres i així us posarem quatre botiguetes que duraran, un mes. Però les qüestions, diguéssim, d'arrel, estructurals, no solucionen amb Jocs Olímpics d'hivern, ni amb 2 ni amb 3. Solucionen amb inversions, a partir del pressupost, solucionen amb creure en un territori, solucionen amb tornar la indústria que, diguéssim, s'ha perdut a partir d'un model d'acumulació de més gent a les ciutats i unes dècades molt concretes de la història, i solucionen amb això, i transportar indústria, transportar universitats i tal. No fer un xantatge i dir, bueno, aquí teniu Jocs Olímpics, tireu de pelotazos, i a partir d'aquí tal. Això, un tema. Segon tema, o sigui, quins arguments? Comentaves que hi ha un diputat de Junts que no és sospitós d'estar al PP, òbviament que no, però és sospitós de tenir un interès econòmic respecte a les classes que s'enriquiran amb aquests Jocs Olímpics, que són 4 gats. I és més, la directa fa una setmana va fer un estudi i un informe on determinava perfectament quines persones estan diguéssim, interessades en aquests jocs, que són especuladors immobiliaris, diguéssim, directors d'hotels de la Cerdanya i empreses de Barcelona o de fora de la comarca. Per tant, evidentment, si hi ha un discurs, diguéssim, de pensar en el territori o creure el territori com a una manera d'extreure beneficis, aquí el PP i Junts us trobeu, en molts aspectes.
Per tant, faig un incís.
Hi ha altres arguments científics, perdona, Lorena.
Amb tot això que em dius,
com que
trec la conclusió de que l'etapa de màxim esplendor de Barcelona, dels Jocs Olímpics del 92, que tots reivindiquem, vosaltres la rebutgeu, no? Perquè si és tot tant el capitalisme, les empreses, l'especulació... Això va ser l'etapa més gloriosa de Barcelona. Ens va situar com a punters a tot el món. Tothom va dir a la dècada dels 90...
Durant un mes.
No, perdona. A la dècada dels 90, i això es va estendre fins als anys 2000, tothom volia venir a Barcelona. Barcelona era la ciutat de moda.
Un segon, no parlem a l'hora, és que no s'entén.
Barcelona era la ciutat de moda, la ciutat d'avantguarda. Tothom volia venir aquí, els estudiants, les empreses. I això, per cert, es va acabar amb el procés, amb Colau a l'Ajuntament de Barcelona i carregant-nos tota la imatge. Però que vosaltres renegueu d'una etapa com l'etapa de Barcelona dels Jocs Olímpics del 92, sincerament em sembla un disbarat.
Va, Núria, canviarem de tema, que era la que faltava per parlar. Vinga.
Jo simplement anava a apuntar el mateix que ha dit el Sergi, vull dir que hi ha aquí un mínim comú denominador, i una cosa és una dreta catalana i una altra cosa és una dreta espanyolista, però tenim un punt en comú denominador que és que l'interès per la inversió econòmica per repartir entre 4. I després, les polítiques de que no pots viure en un terreny només del turisme, crec que s'ha dit per diestro i siniestro, i per tant s'han d'incentivar altres tipus d'inversió i un altre tipus d'activitat econòmica. Jo no poso en dubte que la Cerdanya té molts motius per demanar una inversió econòmica, però que aquest sigui la solució, que dura un temps molt breu, per dir que jo és la panacea i que estem donant una oportunitat als joves i als no tan joves, ho trobo malament.
Clar, I ja per acabar,
això que deies dels Jocs Olímpics, la conjuntura era molt diferent i el territori era molt diferent. No té res a veure la Cerdanya amb el que implica a nivell d'estructura geopolítica al context català, amb la Barcelona dels anys 90, que sortíem d'una situació econòmica que estàvem, no, dels 80 arrencant, i va ser un bombazo. Bueno. I de convertir-nos en una ciutat de referència va ser a posteriori, no abans.
Però vosaltres no voleu cap projecte. No voleu els Jocs Olímpics, no voleu l'ampliació de l'aeroport, no voleu el Hard Rock, no voleu absolutament res.
Hi ha altres mons possibles. Hi ha altres mons
possibles. Jo només vull afegir un matís. Hi ha diputats de Junts que s'acosten al PP, no?, i que estan a favor dels Jocs. També hi ha excàrrecs electes de Junts, Quim Torra, Clara Ponsatí, que crec que han tingut prou rep, però que estan, diguéssim, en aquest cas, propers a la CUP o als comuns. Per tant, a mi em sembla que és una qüestió ideològica.
Catalunya és plural.
Vale. Tot i que vosaltres ho negueu, però Catalunya és molt diversa i molt plural.
Les 3 i 28 minuts, un dia intentarem parlar d'aquest tema sense blancs i negres, no? I apropant-nos a l'escala de grisos, no? Perquè tot és bo o tot és dolent? Segurament no, no? Segurament hi ha arguments en els dos bàndols que ens farien pensar que el projecte pot ser interessant des de tota una sèrie de punts de vista i pot ser contraproduent des de tota una sèrie de punts de vista, també. En parlarem un dia amb calma. Però és veritat que estem molt situats en el blanc i negre, a les dues maneres de fer. Volen un altre exemple? Vamos. Ara no sé si el vamos correspon a un percentatge del...
del 25%.
Perdoneu-me la broma, eh? Ah, és el tema. Ja
us dius hola, també.
Què dius?
Hola, també és en castellà.
No, però hola és en les dues llengües, no?
Això, doncs, bueno. Ho diré fer servir.
Escolteu-me, avui ja el tema el coneixen perfectament. Els centres d'ensenyament han rebut aquestes instruccions per part de la conselleria. El conseller Cambray ho ha anunciat aquest matí, que s'ha remès, efectivament, tota aquesta informació, també al Tribunal Superior de Justícia, amb una maniobra, ho dic molt ràpid, però jo crec que vostès a aquestes alçades ja ho saben perfectament, que lògicament té com a objectiu, perquè si ho han dit, frenar l'aplicació de la sentència del 25% que coneixíem fa uns dies per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Reaccions. Algunes les coneixem, altres encara no. No coneixem la reacció dels partits de govern. No sabem què diu Esquerra ni Junts per Catalunya en el sentit... Home, ens ho imaginem, eh? Però aquesta tarda hi haurà rodes de premsa per part dels seus màxims representants. També de la CUP. Això aquesta tarda. Aquest matí sí que ja hem vist una mica per on anava la cosa i probablement una de les més potents ha estat la del Partit Popular, que des de Madrid, en aquest cas, ha dit al senyor Núñez Feijóo que s'estan... buscant contactes, doncs, per portar el tema al Tribunal Constitucional. Vindria a ser això, no, Lorena? Uh-huh.
Sí, de fet, nosaltres ja vam anunciar aquesta acció la setmana passada amb aquesta llei sobre llengua que van pactar els partits que donen suport al govern juntament amb el Partit dels Socialistes de Catalunya, que ens va semblar doncs, que era vulnerar clarament o un intent de vulnerar clarament aquesta sentència i, per tant, com ja sabeu, doncs, vam presentar una sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries i, a més, vam anunciar també que ho portaríem davant del Tribunal Constitucional, per dues raons fonamentals. La primera, tu mateix l'explicaves en aquesta petita exposició inicial, que és, això és una maniobra per saltar-se una sentència, que això, a mi ja en democràcia ja em posa els pes de punta, però bueno, és el que ha passat, no? Fem lleis i fem decrets ad hoc per vulnerar una sentència. I per una altra banda, que també és molt, molt greu, el que aquí s'estan vulnerant són drets dels alumnes. S'estan robant drets i oportunitats als nostres nens que no surten igual preparats que la resta de nens que estudien doncs, en altres llocs del nostre país. I, per tant, això per nosaltres és primordial. La setmana passada vam aconseguir, des dels partits de l'oposició, frenar la tramitació d'aquesta llei amb aquesta petició al Consell de Garanties Estatutàries i, per tant, avui, que era l'últim dia del termini per executar la sentència, doncs tenim aquest decret del govern que, de forma molt clara, el que han expressat és que pensen desobeir amb aquests mínims que fixa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Jo insisteixo que em sembla inèdit parlar d'això en democràcia, veure com un govern obertament diu que no pensa obeir una sentència i, sobretot, em sembla també molt irresponsable de cara als centres, perquè, clar, demà es trobaran que no sabran què fer. Al final estan posant entre l'espai i la paret els directors de centre que els hi estan obligant doncs, a no respectar, a no obeir una sentència judicial que és molt clara en aquest sentit respecte al mínim del 25%. Veurem a veure què passa demà, què passa en els següents dies. Nosaltres, evidentment, si es consuma tot això, ho portarem davant del Tribunal Constitucional perquè ens sembla que és la nostra obligació, el nostre deure i la nostra responsabilitat envers aquells pares, aquelles famílies i aquells nens doncs, que no poden escolaritzar els seus nens de manera bilingüe a Catalunya en una societat que és bilingüe, l'escola no ho és.
Núria, vinga.
A veure, jo voldria, m'agradaria si poguessis explicar-me en quin sentit dius que...
Em sembla que li estiguis en una entrevista, més
sí,
que opinar
sí.
Tu.
No, però és una mica... Bueno, és una retòrica, no?, de pregunta... Com guaies el fet de que hi hagi una contradicció amb un real decret que no especifica el percentatge i que tu en l'aplicabilitat d'aquest real decret ja interpretes que anirà contra la sentència del Tribunal Suprem?
No, jo no faig cap interpretació. Jo estic a les paraules que ha dit clarament el conseller Cambray i el govern de la Generalitat. Han dit clarament, sense embusos, que no pensen obeir, que no pensen complir la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que és una sentència que és molt clara, que no només fixa percentatges mínims, no només de català, també de castellà, com a mínim un 25%, que t'explica com ho has de fer amb una assignatura troncal, per tant, tots aquests invents de mirarem què es parla en l'entorn digital, mirarem què es parla en el pati, no serveix, han de ser assignatures troncals. Això ho ha dit el propi conseller Cambray, no és una cosa que jo interpreti, ni molt menys. I, per tant, insisteixo, tenim una sentència, que aquesta sentència no ha seguit, no és fruit de que s'ha aixecat un dia un magistrat i ha dit anem a veure què ha passat aquí. No, això són anys de lluita de les famílies, dels pares, no, de les entitats, i tant que sí, més de 30 anys, de les entitats. Això ha sigut una feina que s'ha fet des dels partits polítics i també des de les entitats, de mirar un per un els projectes lingüístics de centre, que això va ser una bogeria fer-ho perquè hi havia més de 1.000 projectes i vam haver de mirar-los un per un, i es va constatar que a les escoles no es respectava un mínim percentatge de llengua vehicular en castellà.
Jo et convidaria, Núria, que quan et toqui opinis.
No,
és la teva opció i pots fer el que et doni la gana. Jo mai
no, jo era una retòrica per contestar-li ara, però bueno, ja t'ha manat...
Però et menges el teu temps i el que fa... Però només des d'un punt de vista de regles del joc, eh? Això el que vosaltres considereu oportú, però efectivament et saltes el teu to i el que fas és donar-li el doble a justament a la persona amb la que no estàs d'acord. Amb tot el meu respecte, Lorena, eh? No ho dic.
Jo contestar la pregunta.
I tant, podria ser al revés i t'ho diria exactament igual. Sergi Cot, vols ser alguna pregunta? Pregunta. Em sembla que no.
Ja he fallat jo, no?
No, està bé, Núria. D'aquí no es ve, no ve, està, va com va.
I tant.
Havien diverses coses. Primer, donar tot el suport al moviment estudiantil, que avui està mobilitzat al campus de la Ciutadella, la gent de la Pompeu Fabra, precisament per això, per reclamar que el català sigui molt més present a la institució acadèmica. Llavors, diverses coses, de fet, centenars, no? La senyora Roldán ha començat dient això és una maniobra, no?, per saltar-se una sentència. I llavors ha dit, això és un projecte d'entitats des de fa més de 30 anys, una lluita, no sé què. No. Bueno, jo no sóc del món educatiu, conec molta gent que hi treballa, evidentment, i estic en contacte, però, evidentment, entraré des de les qüestions que puc analitzar. Són les següents. 1. Això neix d'una maniobra política de l'Associació d'Escoles Bilingües, que el 2014, que es configura aquesta associació, el 2014 comença a fer un embat des de, diguéssim, com a entitat satèl·lit dels partits constitucionalistes o espanyolistes, i tant, Lorena, perquè hi ha membres de la seva junta que venen del PP, venen de Ciutadans, venen de Ciutat Civil Catalana, per tant, no enganyem i no confonguem a la gent. No podeu dir que això és gent que aleatòriament, diguéssim, s'organitza... No, són famílies, però que la junta vocal de...
No és veritat, això va començar no veritat, a Balaguer amb una família
va
que la
va
assetjar per demanar escolaritzar els seus fills en castellà. Parlem en propietat, sisplau.
I el cas de Canet de Mar, parlem en propietat.
Això va començar amb una família a Balaguer.
Estic parlant jo, perdona.
Un segon, sí, home, sí, però tranqui, ja ho faig jo. No t'amoïnis. I a més, sobretot, no ens enfadem. No ens enfadem, que podem parlar sense enfadar-nos. Digues, Sergi.
Jo vull dir, això és una operació dels partits constitucionalistes. És legítim, evidentment, tenen les seves eines. El problema és que també hi ha una guerra judicial a darrere, no? I ells diuen, amenacen i diuen, si això no es compleix, portarem al Tribunal Constitucional. Vale, perquè el Tribunal Constitucional saben que els donarà raó. Perquè, evidentment, no estem en una situació igualitària i tot el que sigui anar en contra del projecte polític de Catalunya, que en aquest cas, doncs, la immersió lingüística, evidentment, és un projecte de cohesió, és un projecte que es veu que ha funcionat, és un projecte que, precisament, el que fa és equiparar, diguéssim, l'alumnat, diguéssim, donar més oportunitats, etc. El que no pot ser és que creiem, intentem vendre la moto de que el castellà està perseguit, de que hi ha famílies que estan perseguides. Mira, escolta, jo he anat a una escola pública tota la vida, catalana, i també per ser catalanet i tenir estaletes a la maleta, diguéssim, també s'increpava. Vull dir, al final, venim d'uns cuentos que jo no sé si realment són veritat o realment els estem utilitzant com a eines polítiques. Per tant, qui ha entrat en una ofensiva, diguéssim, política ideològica contra i ha començat a polititzar l'escola, heu sigut vosaltres, en tot cas. Per tant, no anem a enganyar i a confondre el personal, perquè la gent hauria de saber, si no ho sap, diguéssim, tot aquest procés que prové de quan el TCJ reconeix com a part legítima l'Assemblea d'Escoles Bilingües, i que està conformada, doncs, per membres que han estat llistes electorals municipalistes del PP, a l'Hospitalet, i han estat en altres partits. Partim d'aquí.
Per ordre de paraules demanades, Núria, i després Lorena, sí.
Vale, mira, jo anem a parlar amb calma, no? Intentarem no discutir, almenys, per poder explicar l'argument. A veure, jo crec que no es pot fer amb una situació real de dues llengües que conviuen, que tenen una situació diferent, fer una analogia entre les dues. És a dir, no podem dir un 25% en castellà i un 25% en català perquè és fals la realitat d'una llengua i l'altra a nivell, en termes més universals, o sigui, a nivell global. Després, el tema de... Per dir-ho en termes econòmics, no? Si parléssim de valor d'ús o valors de canvi en relació a les llengües, no? És a dir, tenim un ús o una demanda vehicular de la llengua, que sent un valor d'ús, i jo crec que les escoles i la realitat de molts barris de Barcelona la llengua castellana és un fet, vull dir que es parla de manera normal. En canvi, si parlem de la llengua com a valor de canvi, no? O sigui, amb un valor complementari, jo crec que el valor que té la llengua catalana és que és un patrimoni petit que cal preservar-lo per evitar justament que pugui desaparèixer per al seu poc i poc valor d'ús. Ja independentment del que estava assenyalant abans el Sergi, no? Que les xarxes i a tots aquests espais el castellà és la llengua dominant. Aleshores, fer polítiques de preservació de la llengua catalana en termes d'igualtat de condicions implica afavorir la llengua catalana. En el context de la sortida del franquisme i les polítiques catalanes que es van fer en aquell moment, s'entenia molt bé aquesta, o perquè ningú va ficar cap problema, s'entenia molt bé la immersió lingüística que s'havia de crear un nou sistema educatiu, no? Ara la situació és diferent. Però, dit això, jo crec que és un mal mètode el que s'utilitza al sistema judicial per entrar en un pretès canvi de situació. És a dir, jo crec que el Partit Popular, no, amb Ciutadans i Vox, el que han fet és judicialitzar, com fan sempre, un tema que hauria de ser un tema de consens. I en les formes us esteu equivocant, però plenament. Ara el Parlament té un 80% de, no, de recolzament a aquest Real Decret. Què fareu? Anireu pujant, incrementant perquè el sistema judicial acabi dient com hem de fer l'educació a Catalunya? Ho trobo paradoxi, perquè al final ha de ser el sistema educatiu. Això és una competència d'educació i dels professorat que saben les realitats que tenen les seves classes. Llavors no acabo d'entendre.
Lorena, ara sí, vinga.
Vaig amb dades,
va.
Perquè com que ha dit el Sergi que expliquem uns cuentos, vaig amb dades objectives, que a més es poden comprovar. Anem a parlar d'aquest famós consens. Per cert, Núria, tu deies que hi ha un 80% de consens envers d'aquest decret. El Partit Socialista s'ha baixat avui d'aquest decret, veurem a veure què fan,
sí.
Però no està al consens. Però no parlem del consens parlamentari, sinó que parlem del consens al carrer. El 64,4% de la població catalana vol un sistema trilingüe. Són dades d'una enquesta que va fer GAT3 fa un parell de mesos. No me les invento. 64,4% de la comunitat educativa. Perquè a qualsevol pare que li preguntis, si tu li dius, escolta, què vols, un sistema monolingüe pel teu fill, o vols que copiem el model de les escoles d'elit en la qual els nens surten parlant tres idiomes? Home, jo crec que tots els pares volen les millors oportunitats. Continuem amb el consens i amb aquesta suposada cohesió. La normalitat arreu del món és que es parli més d'una llengua al territori. L'excepció, precisament, és parlar-ne no només una. I en cap lloc del món hi ha un sistema d'immersió com el que tenim a Catalunya. Únicament a Groenlàndia, i ja també us puc assegurar que allà també és un desastre el que està passant. Home, jo dic que si és un model tan d'èxit que genera tant consens i tanta cohesió, m'estranya que no hi hagi altra part del lloc del món que se l'hagi copiat. Això la primera. I per tant, si vosaltres dieu que aquest sistema genera cohesió, què vol dir? Que la resta del món no tenen cohesió amb el sistema educatiu? Això per una banda. Per una altra, fins i tot quan parlem d'immersió, no és pròpiament immersió, perquè tenim una part que ja és catalanoparlant, i per tant, per aquesta part no és immersió, i per l'altra part, que és castellanoparlant, és un sistema monolingüe pur i dur. Parlem també de les competències. És impossible, impossible i totalment absurd argumentar que amb dues hores que s'estan donant a dia d'avui al batxillerat, amb dues hores en castellà, un nen català surti amb el mateix nivell d'espanyol que un nen d'una escola de Burgos. I si això és així, que els hi tripliquin el sou els professors de castellà aquí a l'Escola Catalunya, perquè són uns autèntics cracs. Per tant, anem a veure un tema, perquè, insisteixo, tu deies, parlaves també de la llengua d'ús. Aquí no es tracta d'una llengua...
La vehicular.
No es tracta d'una llengua d'ús, ni... Es tracta de que surtin de l'escola amb un nivell de català i de castellà en un registre culte. al llarg dels anys hi ha molta gent que no s'ha pogut escolaritzar, malauradament, i us asseguro que parlaven una llengua o fins i tot dues llengües. No és el tema de parlar, és el tema de dominar amb un registre acadèmic les dues llengües. I ja, per finalitzar amb aquest tema, perquè vosaltres també parleu, avui feia referència al que ha passat a la Pompeu Fabra, que des d'aquí, solidaritat amb els alumnes que no han pogut fer classe perquè uns altres els hi han impedit, allà parleu de percentatges. Que a veure si us poseu d'acord, perquè resulta que la senyora Geis parla de percentatges, al senyor Cambrai no li agraden els percentatges, i a veure si aquí ens aclarim. Dieu que els percentatges són antipedagògics. Parlem de pedagogia. La UNESCO té més de 1.000 articles on recomana que l'escolarització s'ha de fer en llengua materna. I la llengua materna majoritària a Catalunya és l'espanyol, us agradi o no us agradi. El Parlament Europeu també ha encetat una investigació perquè s'està vulnerant els drets dels nens que tenen problemes d'aprenentatge, perquè el fet de no escolaritzar en la seva llengua materna encara els hi agreuja aquests problemes. Per tant, tenim que no hi ha consens, que no és una llengua de cohesió, que no és un model d'èxit, perquè si no s'estarien copiant a tot arreu del món, i per últim s'està perjudicant els alumnes, i és una cosa que diu la pròpia UNESCO.
Tres quarts de quatre. Ja fèiem bé, d'introduir altres temes abans, però ja dèiem que això ens portaria fins al final. Acaba Lorena Roldán, tinc dues paraules demanades. Cada vegada tinc dues paraules demanades. Sergi Cot i després la Núria.
Aviam, ha posat, la senyora Roldán ha posat exemples no internacionals. I fa una setmana, diguéssim, hi havia la notícia aquesta que el Quebec no intenten blindar el francès a partir d'una nova llei i tal. Aleshores, bueno, si posem exemples internacionals, posem-los a tot arreu, perquè al final, si posem el que ens interessa, doncs també a vegades queda coix. Llavors, un altre tema. Comunitat no? ha dit que diguéssim, l'objectiu és crear una comunitat trilingüista i tal. Bueno, jo què sé, jo, i aquí parlant de dades el més properes possibles a mi, que soc jo mateix, i els meus col·legues i la gent que conec. La gran majoria de la gent que conec, per no dir el 99%, parlem tres llengües. I hem anat a l'escola pública. I ens trobem que quan surts dels teus entorns, es parla tot castellà. Aleshores, insisteixo, no sé, em sembla que en realitat a fora del carrer i a dins de les escoles, als patis, perquè jo també, bueno, no sé, conec i crec que tots coneixem a persones que fan de mestres, que fan de professors, als patis es parla castellà a Catalunya. Per tant, al final sembla que la imposició, o sigui, que el català no sigui un idioma, una llengua natural que s'hagi de fer dins de l'escola i que llavors ja no estan dient a fora de l'escola, sinó a dins de la pròpia escola, a les instal·lacions de l'escola, es parla més castellà que català. I n'hi ha fins i tot que diuen, tant de bo, no?, es blindés aquest 25%, i fos realitat, perquè és que a molts instituts el castellà és el 75% del dia a dia dels alumnes.
És que parlem de llengües vehiculars, de llengües d'aprenentatge.
Llavors, quin projecte teniu vosaltres per blindar el català?
Trilingüe, ja t'ho he explicat.
Però com pots blindar el català en una situació?
Mira, per començar, aquesta sentència del 25% també blinda el català, perquè no parla únicament del castellà. Ara imagina't un escenari que no us agradaria pas i que aquí a Catalunya governés el Partit Popular.
Espero que no.
Però estaríeu ben tranquils. Primer, perquè nosaltres no tenim les sèries que teniu vosaltres amb l'educació. I segon, perquè tindríeu aquesta sentència si algú se li ocorregués. Dir, no, ara ho farem tot en castellà. No. Aquesta sentència, perquè aquesta sentència també protegeix el català.
Segrega
lingüísticament. Estem parlant de fer una hora més.
Segrega lingüísticament.
Una hora més.
Però segrega lingüísticament.
No és veritat.
Home, esclar, perquè si hi ha centres, un centre al mateix barri, que un
per
centre
tant, a tot arreu del món, que no hi ha immersió, estem segregant.
Dues persones alhora és que no s'entén bé. Va, Sergi.
Jo el que volia dir és que en una situació de disglòssia com el mateix el català, no? Crec que estarem d'acord, o no estem d'acord tampoc, que hi ha una situació de disglòssia augmentant. Estem perdent parlants any rere any. Les plataformes, no? Tot el tema de la llei audiovisual... No, no m'estranya, no.
Sí, perquè heu fet que el català sigui antipàtic, perquè l'esteu imposant als joves.
Si serà,
als joves.
Aviam si serà...
Tu dius, el pati
Lorena,
parla en castellà. És que, al final, quan
si
tu
serà
poses una
imposició,
cosa...
Una imposició espanyola contra una arma...
Una imposició espanyola,
home,
sí.
Esclar, contra una arma...
Hi ha dues hores de castellà batxillerat.
Però és que això s'ha de fer a poc a poc. Això s'ha de fer a poc a poc. I dir, no, vinga, ara que hi ha una situació actual, no?, d'estancament, anem a col·locar més castellà, anem a tornar a erosionar la immersió lingüística.
Una assignatura.
Per tant, quin projecte teniu vosaltres? Perquè jo crec que amb el castellà i l'anglès, diguéssim, donar-li encara més predominància, el català se'n va, bueno, al fons del pou.
Núria, com ho veus tu?
Bueno, jo crec que aquí, bueno, és aquesta tradició d'enfrontament, no?, des d'una banda i de l'altra, jo, òbviament, jo et compro lo de les tres llengües i crec que hauríem de fer tots un esforç des del català o des d'una immersió més barrejada d'una llengua catalana i castellana, jo crec que el d'aspirar que els nostres joves surtin de l'escola obligatòria amb tres llengües seria de recibo. I no només de les tres llengües, també et compro l'argument d'una llengua culta. Però per fer una llengua culta has de desenvolupar no només la llengua com una llengua vehicular, sinó que has d'argumentar unes bones classes de literatura i de cultura de llengua catalana i llengua castellana que no va en contra dels percentatges que siguin minoritaris al castellà o al català, perquè és una qüestió de cultura embargada en relació amb una llengua. Després has fet un comentari en relació d'una contradicció entre el que seria el percentatge a universitats i el percentatge a l'educació obligatòria. Però és que a la universitat té competència a fer el percentatge que ella vulgui, perquè la universitat té un règim intern diferent a el que seria l'educació obligatòria des d'ensenyament. És completament diferent, no té res a veure la política lingüística d'un lloc amb un altre. Continuo?
Si vols acabar, i a continuació la Lorena, que ja m'ha demanat la paraula, doncs
sí.
Tu mateixa.
No, jo simplement, si hagués d'afegir alguna cosa, és que jo crec que el debat, més que si... jo trobo, per mi personalment, ho trobo una mica estúpid, que parlem en termes de percentatges i no parlem en termes de qualitat. I justament potser el debat seria molt més interessant si parlessin en termes de qualitat, no? I entenent més clarament què vol dir això de currículum o vehicular o currículum no ocult, que també ens hem saltat, i què implica també aquesta guerra ideològica que està ben entre si el català o el castellà, quines connotacions té per tots els estudiants de secundària, no? I dels pares, que no estan al sistema educatiu, però que també són víctimes, i dels professors dels centres, perquè ara, aparentment, bueno, la Generalitat ha reivindicat, no?, que serà ensenyament qui serà responsable legal de com continuarà els projectes que no queden sueltos en mans del centre, sinó que cada centre, en funció de la seva realitat, que jo crec que és el que ha de primar, de la seva realitat, muntarà un projecte educatiu lingüístic, cultural, ho presentarà al Departament d'Ensenyament, i crec que és aquí on hem d'estar vigilants. És que, a què validarà el Departament d'Ensenyament.
Estem a 10 minuts de les 4. Lorena Roldán.
Sí. Vaig molt ràpida. Respecte a aquesta contradicció que jo apuntava en el tema universitari amb els percentatges, potser no m'he explicat bé, però jo no entro a valorar si s'han de posar percentatges, si tenen competències la consellera Geis o no les té. Simplement dic que no pot sortir un dia el conseller Cambray a dir que no es pot parlar en termes d'educació i de llengua en percentatges perquè són criteris antipedagògics, i a la setmana següent sortir la consellera Geis a anunciar un pla que preveu el 80% de les classes a la universitat en català. Vull dir, és que és una contradicció entre ells mateixos. Quan se'n va donar la pròpia portaveu del govern amb la roda de premsa que li van preguntar els periodistes, doncs, que estan molt atents amb el tema, ni tan sols va saber respondre. I els 4 dies ja es van desdir, la consellera Geis va recollir cable, que dic jo, i ara ja no parlem de percentatges. Però és que, tu dius, és un debat estúpid. Mira, les hores dins dels centres, les assignatures...
O poc intel·ligent, em corregeixo, poc
bueno,
intel·ligent.
Bueno, jo he apuntat aquí perquè no volia dir una cosa
sí,
que no haguessis
sí, sí,
dit
sí, sí,
i no passa res pel terme utilitzat, però, bueno, estèril, posem, vale? La manera d'organitzar les assignatures als centres és per hores, és a dir, quantes hores li corresponen a la classe de literatura espanyola, quantes hores li toquen a la classe d'educació, no sé què, quantes hores li toquen a la classe de ciències socials. Vale? I això es fa amb uns percentatges. Vull dir, és que no hi ha manera d'organitzar-se d'una altra manera. Per tant, no voleu parlar de percentatges perquè no us agrada la paraula percentatges? Parlem en hores. De cada 4 hores que es fagin de manera vehicular en català, una, com a mínim, haurà de ser en castellà. És que és tan fàcil com això i no hi ha una altra manera d'organitzar-se... Espera, que acabo molt ràpid. Acabo amb una frase, Sergi, molt ràpidament, amb l'última cosa que deia la Núria entre vehicular i curricular, que no és un debat estèril. Curricular, el castellà, ja ho és, perquè és una assignatura pròpia del sistema educatiu. Per tant, una cosa és ensenyar castellà a les escoles i una altra cosa és ensenyar en castellà, que és el que significa vehicular.
Sergi, i després Núria, vinga.
El castellà és present a les escoles i a fora les escoles, i el que dius tu dels percentatges... No, perfecte, no, és clar, perfecte per tu, diguéssim, però per mi no. Aleshores, el que dius tu dels percentatges, quan tu acceptes aquesta quota, si no vols parlar de quotes o si no sé què, el que estàs fent és obrir la porta a la següent passa, que no vindrà vindrà d'aquí un any o dos o cinc, potser vindrà d'aquí 10, però potser d'aquí 10, ara, diguéssim, si acatem el 25%, d'aquí 10 anys estarem acatant el 35, el 40, i així
progressivament... Bueno, i quin problema hi ha que l'escola sigui bilingüe?
Que acabarà desapareixent la cultura catalana, Lorena, acabarà desapareixent... Acabarà desapareixent
la cultura catalana. Tenim dues llengües oficials.
Acabarà desapareixent la cultura catalana. Estem en una situació de disglòssia. No tenim dues llengües oficials al mateix nivell. És com si vas a buscar que el gaèlic, no? Quanta gent parla gaèlic o quanta gent parla altres llengües
doncs
que
mira,
han estat minoritzades.
Diners, amb els diners...
Perdona, que jo no t'he tallat abans. Quantes llengües han estat minoritzades les últimes dècades per llengües, diguéssim, de gaire imperialista, com pot ser l'anglès, el francès, etc. Quantes? No sé, si vols fem la llista, però crec que a tots i totes se'ns n'acudeixen. Per tant, el català està en aquest carril. Està en el carril de que a poc em vagi cedint i vagi perdent, diguéssim, a presència en llocs tan capdals com l'escola. És que si no es parla català a l'escola i no s'aprèn a l'escola, on el parlarem? La gent es posarà a les places i als carrers d'aquí 20 anys a parlar català, a aprendre català? No, evidentment que no. Aleshores,
ara perdrem el català política. Per una hora més?
No, però Lorena, ara serà una hora i d'aquí 10 anys seran dos.
És que no.
Aquest és el problema. Mira,
després de 30 anys d'educació monolingüe a Catalunya, no després dels diners,
breu,
i diners, sí, després dels diners i diners i diners que heu gastat amb el tema de la llengua, subvencionant entitats com Plataforma per la Llengua, etc. Sí. La situació entre els joves és que cada vegada parlen menys català, i amb això estic d'acord, però el problema i la responsabilitat és vostra, perquè esteu fent que sigui una llengua antipàtica i els esteu prohibint. Aneu a les escoles, Plataforma per la Llengua, a apuntar els nens que parlen. No veus que això no és propi d'un sistema democràtic?
Vosaltres us n'aprofiteu amb coses com l'Associació d'Escoles Bilingües, ho he dit abans. Sí, és una jugada vostra, em sembla perfecta, que s'ho tindran les seves, però no enganyeu. No enganyeu i dieu
estàs
que són famílies.
Estàs equivocat, no, això Lorena, va començar no. amb una família Balaguer que la vau assetjar.
Sí, és que aquí el problema és que els dos pensen que l'altre està equivocat. Sí, és que... Núria, com ho acabem, això? No, perquè ara marxarem al telèfon. Vinga.
Jo crec que hauríem d'evitar entrar en percentatges i hauríem de deixar... Jo crec que aquest Real Decret és bo perquè permet una certa flexibilitat en funció de la diversitat. Crec que si tingués que fer una crítica amb alguns comentaris que he sentit en alguns debats, sí que en l'altra direcció, perquè no et sentis tota l'estona atacada, sí que, per exemple, a mi no m'ha agradat alguns comentaris que he sentit de que el català decreix per l'arribada de població no catalana. Això a mi, per exemple, no m'agrada, perquè al final sembla que el decreixement del català és per culpa de la gent que ve de fora, i jo aquest argument no m'agrada, però sí que crec que hi ha realitats molt diferents i que s'ha de deixar un marge perquè cada centre faci un projecte amb un consens global dels diferents... O sigui, jo crec que hi ha una part del debat o de la confrontació que teniu, perquè jo puc entendre que diuen incrementar una hora més en certes escoles no hi ha cap problema... Però si això és un primer pas d'un històric que té uns objectius molt determinats, ho veig perillós. Per tant, s'ha de mirar la realitat de cada espai.
Estem a 4 minuts de les 4 de la tarda. Anem a veure què es diu el taxi avui. Jo necessito saber què es diu el taxi. Javier Ordiales, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Toni.
Ui, no saps com t'he trobat a faltar els últims minuts. Escolta'm, de què parla la gent avui quan puja el taxi, Javier?
Doncs avui la gent del que parla del taxi, més del que parla del taxi, és la sensació que em dóna a mi
sí.
de que la gent que puja al taxi està tota encostipada.
Ah.
Tothom que ha pujat avui al taxi...
Mira, és un tema interessant, aquest.
Escolta, tens un Kleenex? Digo, sí, un Kleenex. Un altre, li fico l'aire condicionat? No. Dice que estoy muy constipado.
Clar.
Ha començat a tossir. I ja l'últim, que era ja gairebé al migdia, abans d'anar-me a dinar... Porto una dona amb una escola i em diu, voy a buscar al nene que m'han dit que tiene tos i mocos. Diu, joder, però tothom, eh? Tothom.
Ja, deixa'm dir-te aquella cosa que a mi m'agrada molt, és que hi ha una passa. No? M'encanta allò, és que hi ha una passa, no?
Sí. Bueno. Això és dels metges quan no saben que tens, què tens, un virus.
Clar. És veritat que ara mateix es torna d'algú i te'l mires ja com dient, este tiene Covid, no? O sigui, ja t'agafa aquella cosa de... En fi, Javier, gràcies. I espero que tinguis bones reserves de mocadors al cotxe, eh? Moltes gràcies.
Gràcies.
Jo acabo de veure una notícia, ens queden només 2 minuts. Acabo de veure una notícia, aquelles que és un titular que amb tota aquesta gran muntanya de grans titulars que tenim al damunt la taula, perdoneu, m'hi ha alegrat molt, el govern espanyol limita a 3 minuts el temps d'espera a l'atenció telefònica al client. Que tu puguis trucar a una d'aquelles grans companyies que t'ho posen molt bé quan contractes, però que després del dia que necessites parlar amb ells estàs amb 18 trucades per davant teu. Això, Sergi, és una passada, està molt bé aquesta notícia.
No, em sembla interessant.
Fantàstic.
És més, però entenc que és només atenció al client o quan et truquen, per exemple, no, oferir-te coses, que
no,
això, això van per minuts.
No, no et fan esperar, eh?
Aquí pots penjar.
Pots penjar
directament.
No, això és quan tu truques. Sí, sí. Quan tu truques perquè necessites ajut o alguna cosa. Sí. És una notícia molt bona,
sí,
no?
Sí. Però com ho controlaran?
Sí, no ho sé.
Bueno, amb un temps màxim. No ho sé, eh? Jo què sé. Com
bueno, com a mínim, el titular d'avui està bé. Ara, perquè ara
que no us voleu alegrar de res. No? Que no pot ser, home, que la vida no és blanc o negre. Que tothom... Ni tothom té tota la raó, ni tothom està totalment equivocat. Que un pot aprendre d'escoltar tothom. I és una cosa que a nosaltres ens agradaria molt. Jo proposaré per la temporada vinent una persona que, com ho diríem, que només visqui en aquest estudi? És que seria molt difícil, això, no? Que acabéssim la tertúlia i dient, bé, amb qui estàs d'acord amb cada persona? No, perquè segurament, no? I això és el que ens agradaria molt a nosaltres quan plantegem qualsevol tipus de debat, no? Créixer entre tots, no? I no fer aquestes visions, que a vegades segurament doncs és normal també, no? Què pensa això? Doncs què diuen els que pensen com jo? Això? Doncs vinga, doncs aposto per això, no? En qualsevol cas, a nosaltres ens agrada la diversitat, ens agrada l'establiment de ponts i ens agrada que aquests ponts es creuin en aquest programa. Lorena Roldán, un plaer, com sempre.
Igualment.
Sergi Cot, moltíssimes gràcies, Sergi.
Gràcies a vosaltres.
Núria Estrach, un plaer. Moltíssimes gràcies. Fa una estona que ha arribat Nogay Ndiaye. És diputada de la CUP i serà la nostra següent protagonista aquí al nostre programa. Avui analitzarem també l'actualitat des del seu punt de vista. És una dona potent, és una dona que, a més, fa coses pel tema de la immigració magnífiques, ja els dic ara, i que, a més, és diputada de la CUP, amb la qual cosa tenim un reguitzell d'opinions, ja ho veuen, com tots els dies, aquí al Tot Anirà Bé. Fem una petita pausa, les 4, apaguem el foc aquí a l'estudi i tornem de seguida. Fins ara.